Tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio amb Mireia Sanz.
El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a dos aspectes relacionats amb el diàleg social. D'una banda, s'ha prorrogat els expedients de regulació temporals d'ocupació, els coneguts com a ERTOs, fins al 28 de juliol del 2022. Una ajuda que a més estarà lligada a la formació. D'altra banda, l'executiu espanyol també ha aprovat un increment de 15 euros mensuals del salari mínim que serà aplicable a l'1 de setembre amb caràcter retroactiu. D'aquesta manera, el sou mínim a l'Estat és ja de 965 euros. En parlem aquesta hora amb el secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia.
Comencem, si li sembla, pels ERTOs. Entenem que és una bona notícia aquesta pròrroga?
Sí, perquè és una mesura totalment necessària, tot i que es comença a recuperar l'activitat econòmica i podríem dir que la gran majoria dels treballadors i treballadores que van necessitar aquesta mesura durant la pandèmia, però també hem de dir que encara queda un bon número de treballadors, al voltant d'uns 250.000 treballadors i treballadores, que encara estan en aquesta situació i, per tant, és una bona notícia que haguem arribat novament a un acord entre les patronals i el govern i els sindicats per tal de mantenir en el temps aquesta mesura. I, a més, s'han inclòs algunes mesures que fins ara no hi eren, i és que aquests ERTOs tindran dues fases. Una primera fase, que servirà de pròrroga fins al dia 1 de novembre, en el qual les empreses que vulguin continuar tenint els ERTOs hauran de presentar la documentació per tal de que la Inspecció de Treball pugui revisar que realment aquestes empreses tenen aquesta necessitat. I per una altra banda, a partir del dia 1 de novembre, aquelles empreses que vulguin tenir excepcions en les cotitzacions hauran de donar formació als seus treballadors. Hi hauran dos trams de reducció de les cotitzacions. Un primer tram que serà per a aquelles empreses que no donin la formació i un altre tram amb una reducció més important per a aquelles empreses que facin formació als seus treballadors.
Quina importància té el fet que hi hagi aquesta formació?
Bueno, entenem que és una formació que ha de servir per augmentar les competències dels treballadors i les treballadores. I, per tant, sempre és bo que les persones que estan en un moment en què no poden tenir activitat, com a mínim puguin utilitzar aquest temps d'inactivitat per formar-se i continuar desenvolupant les seves competències, no?
Jo al principi li preguntava si era una bona notícia, perquè entenc que hi ha, d'una banda, la derivada de trobar una solució a un problema i, de l'altra, que encara estiguem en aquesta situació pràcticament un any i mig camí dels dos, no?, de pandèmia, no?
Sí, de fet, nosaltres creiem que ens haurem d'acostumar a viure amb la pandèmia perquè no està gens clar que tot i que l'activitat s'estigui normalitzant, que jo crec que haurem de continuar convivint amb la pandèmia i, per tant, hi haurà certs sectors d'activitat que encara tindran problemes, com per exemple tot el que està relacionat amb el turisme, no? Perquè sí que és cert que ara l'oci nocturn sembla que per fi ja començarà a poder obrir, però encara ens queda el turisme que encara està molt afectat, no?, en aquest sentit.
Per tant, d'aquí ve la importància, no?, de mantenir aquests expedients de regulació temporals d'ocupació. Ara parlàvem d'algunes de les modificacions. Els semblen correctes, per tant, les modificacions que ha portat el govern espanyol?
Sí, de fet, són mesures que hem acordat entre els agents socials i el govern perquè creiem que també era un moment important, després de tants mesos en què al final des dels pressupostos generals de l'Estat s'ha hagut de sostenir el manteniment de l'ocupació, creiem que era un bon moment també per poder donar un incentiu als treballadors i les treballadores per tal de que puguin començar a recuperar la seva activitat, no?, més enllà de la seva pròpia feina. Per tant, sí, és una mesura molt important i creiem que era més necessària i esperem que si en el futur continua sent necessària perquè la recuperació encara no ha arribat, doncs que puguem tornar a repetir una nova pròrroga i per tant que els treballadors tinguin aquesta garantia que serveix al final perquè no es destrueixi més ocupació d'aquella que és necessària i totalment imprescindible, no?
Clar, en aquest sentit, un dels debats que hi ha hagut damunt la taula és com veia la patronal aquesta decisió, no? Finalment hi ha hagut acord, no?, en aquest punt, en els ERTOs?
En els ERTOs sí, perquè jo crec que al final les patronals ho tenen molt clar, no? Al final és una mesura que no només tenen una ajuda als treballadors, sinó que també les empreses tenen una reducció molt important de les cotitzacions que paguen i per tant els serveix per mantenir l'activitat, bueno, per mantenir les portes obertes, tot i que no tinguin l'activitat necessària, com potser seria la voluntat de tothom, no?
Quan es va a un acord, a vegades es diu allò de que tothom acaba perdent una mica, no? En aquest cas, els sindicats volien més pel que fa a aquest acord dels ERTOs?
No és que volguéssim més, és que nosaltres som ambiciosos sempre que anem a la taula de negociació, però també entenem que quan negocies pues, mai aconsegueixes potser el 100% d'allò que vols, no? Sí que és cert que ens hauria agradat un compromís més fort entorn a la formació dels treballadors. I també una de les coses que veiem que és molt important és el compromís del govern de començar a revisar tots aquests expedients que estan en marxa per tal de comprovar que aquelles empreses que estan utilitzant la mesura realment la necessitin, no? Creiem que és important perquè entenem que durant la pandèmia, per desgràcia, hi ha hagut empreses que han aprofitat la situació i sense fer-li falta doncs, han estat aprofitant les ajudes socials que al final, no ens enganyem, pues, surten dels impostos que paguem tots i totes, no?
Per tant, diguéssim que aquesta és una part positiva, no?, d'aquesta revisió que es farà de cara a l'1 de novembre per certificar que totes les empreses que estan en ERTO realment necessitin.
Sí, aquí l'única preocupació que tenim és si realment tindrem capacitat les administracions públiques, perquè bueno, fins ara hem tingut molts problemes, sobretot els treballadors i treballadores, no?, a l'hora de cobrar les ajudes, perquè l'administració estava totalment saturada. Llavors, no sabem fins a quin punt tindran la capacitat tant de revisar aquests ERTOs i la necessitat, com també la formació, perquè aquesta formació s'haurà d'informar al Servei Públic Estatal d'Ocupació, al SEPE, i per tant pues, entenem que depenent de quina càrrega de treball els hi arribi, potser també continuen en el seu punt d'estar massa desbordats, no? I aquesta és una petita preocupació, però bueno, entenem que és una bona mesura.
Un altre dels aspectes que va desencallar ahir el govern espanyol, aquest Consell de Ministres, és el salari mínim interprofessional, que s'ha incrementat en 15 euros. Era una gran demanda també dels sindicats, entenc que ho veuen com una bona notícia.
Bueno, ens hauria agradat una pujada més gran, no? Perquè entenem que l'increment dels preus del consum en aquest moment doncs, està bastant elevada. Estem parlant de que potser tanquem l'any sobre un 2,4 o un 2,5%, i per tant enteníem que aquesta pujada del salari mínim interprofessional com a mínim havia de compensar aquest increment dels preus, no? Els 15 euros potser es queden massa justos, però també és cert que l'objectiu final és arribar al 2023 al 60% del salari mitjà, que és el que diu la Carta Europea, i per tant, tenint en compte que venim de que en els últims 3 anys el salari mínim ha pujat pràcticament uns 250 euros, doncs entenem que l'esforç en un moment de pandèmia i de recuperació econòmica doncs és un esforç important i esperem que l'any 2022 ens situem sobre el voltant dels 1.000 euros per poder arribar als 1.060, que seria més o menys el 60% d'aquest salari mitjà, no?
En aquest sentit, aquí sí que no hi ha acord amb la patronal, no?
No hi ha acord, i no entenem que no hi hagi acord perquè aquesta recuperació econòmica també, en certa manera, està impulsada perquè aquelles persones que tenen un salari més baix tinguin una millor retribució. Al final, aquells diners que es pugen van directament a crear ocupació de manera indirecta perquè hi ha un major consum. O sigui que aquestes veus que diuen que les pujades del salari mínim destrueixen ocupació no només no és cert, sinó que a més està demostrat que l'augment del salari mínim interprofessional genera ocupació perquè directament va al consum de les famílies, no? Aquells 15 euros, una persona que estigui cobrant 950 i passi a cobrar 965, no crec que pugui estalviar. De fet, podrà pagar amb una miqueta més de comoditat les seves necessitats bàsiques, no?
Clar, en aquest sentit, un dels grans arguments de la patronal és aquest, no? Que un increment del salari mínim acaba repercutint en menys ocupació i en més dificultat per les empreses. Ahir la ministra deia que d'aquesta crisi s'ha de sortir amb millors sous i no com es va sortir de la crisi de 2008. Què en pensa?
Doncs totalment d'acord amb la ministra. De fet, creiem que l'economia espanyola i el mercat de treball espanyol és un mercat de treball amb moltes desigualtats i molt precari, i s'ha d'atacar aquesta precarietat. Esperem que en aquest últim trimestre de l'any, no només aquests dos acords que estem comentant avui, sinó que també puguem arribar a un acord en matèria de la reforma laboral per continuar atacant aquesta precarietat, no? És cert que necessitem, per justícia social i per poder reactivar l'economia, no? De vegades també recentment vam arribar a un acord en matèria de pensions, i aquestes pensions, el salari mínim, l'increment del salari mínim també va cap a la Caixa de la Seguretat Social, perquè un major salari són majors cotitzacions. Per tant, aquest mantra de que pujar el salari mínim interprofessional destrueix ocupació és totalment incert, no hi ha cap estudi que ho demostri, i per tant no entenem que la patronal no vulgui entrar, no, en aquest sentit.
Aquí els centres especials de treball han tornat a demanar que es tingui en compte la idiosincràsia pròpia del sector. L'última vegada que es va fer aquest acord, aquest increment del salari mínim, parlàvem aquí, per exemple, amb Cipo, que deia que això el generava unes tensions de tresoreria que no s'havien tingut en compte per la pròpia idiosincràsia del sector. Hi hauria d'haver excepcions en aquest increment del salari mínim?
No, jo crec que més que excepcions als treballadors, jo crec que qualsevol treballador ha de tenir el dret a cobrar un salari digne. Una altra cosa és com s'estableixen aquests acords entre les diferents administracions per ajudar aquestes empreses que tenen un servei no només laboral, sinó també fan una funció social, per tal que els seus treballadors puguin gaudir d'un salari digne. Qualsevol persona també sonava ahir i abans d'ahir que potser els joves havien de tenir un salari mínim interprofessional més baix. Creiem que això és una animalada, perquè l'únic que fa és generar més desigualtats, no? Al final, qualsevol treballador en Espanya ha de tenir les mateixes condicions.
I, de fet, més en els joves, que potser són els que estan sortint pitjor parats, no?, d'aquesta crisi.
Totalment. Pensa que els nivells de desocupació que pateixen els joves són molt importants, i el que no podem fer és una generació que ja l'estem deixant enrere, una crisi darrere una altra, a sobre ara que algú digui que és que han de cobrar menys pel fet de ser joves, no? El fet de ser jove no ha de tenir cap diferència a l'hora de tenir un salari, perquè la fan la mateixa feina que qualsevol altre treballador, i per tant l'edat no pot ser un element de discriminació en el nostre mercat de treball.
Tenen calculat quantes persones al Vallès Occidental es poden veure afectades per aquest increment del salari mínim?
No tenim la dada afinada. Pensa que estem parlant d'un 1,5 milió de persones a tot l'estat, i que nosaltres vivim en unes ciutats al Vallès Occidental on precisament tenim les ciutats més grans. Ens falta baixar fins al detall d'aquesta dada, però creiem que poden ajudar moltíssimes persones, perquè a més són els treballs més precaris aquells que s'han mostrat necessaris durant la pandèmia, no? Cuidadores, persones que estan en segons quins serveis, i creiem que això afecta a tothom, no? A qualsevol punt de l'estat pot afectar aquest salari mínim, no?
A banda de tot això, amb aquestes dues qüestions que hem abordat damunt la taula, aquests dos acords, també aprofitant que el tenia avui aquí, li volia preguntar una mica més de llarg abast quines reivindicacions tenen damunt la taula ara mateix els sindicats. Crec que me n'apuntava una que, si em permet, li diré que és una mica el mantra, aquesta derogació de la reforma laboral, o aquest abordar aquesta reforma laboral. Entenc que aquest és un dels punts de partida, no?, de les necessitats des del punt de vista sindical.
Sí, i a més, en aquest sentit, tenim el recolzament d'Europa, no? Perquè el govern es va comprometre amb Europa a tenir enllestida la reforma del mercat de treball i de les pensions al final abans d'acabar l'any 2021. Per tant, ja estem a les taules de negociació discutint sobre quines haurien de ser les mesures per canviar el nostre mercat de treball. Entenem nosaltres que les principals mesures han d'anar encaminades per corregir el problema que tenim amb la contractació temporal i amb la parcialitat del mercat de treball, i en aquest sentit, doncs, bueno, esperem que, o estem segurs que tindrem una tardor bastant moguda, perquè haurem de sortir al carrer a fer una demostració de força en algun moment si veiem que la senda de l'acord no va pel camí que nosaltres volem, no? Perquè aquí també entenem, pues, que les patronals jugaran el seu paper. Són unes patronals que en els últims anys s'han mostrat contràries a tot allò que sigui una millora social, i per tant, pues, en algun moment creiem que serà una tardor bastant intensa.
Quins serien els punts, les línies vermelles que cal tocar ja, que cal abordar directament d'aquesta reforma laboral? Per vostè és la pitjor part, diguéssim, d'aquesta reforma laboral.
Doncs una de les... Bueno, jo crec que en principi hi haurien tres mesures que serien molt importants. Una és la contractació temporal. S'ha d'acabar amb la llibertat per contractar temporalment a les persones. Hem de regular el nostre mercat de treball des del punt de vista de la seguretat. Les persones han de tenir la seguretat de que la seva feina els hi permet viure, i que no poden estar amb el neguit, no?, diari, de què passarà amb la seva feina. Aquesta per una part. Una altra part bastant important seria la parcialitat. En el nostre mercat de treball hi ha un alt volum de parcialitat no voluntària i la parcialitat hauria de ser quelcom voluntari. I també un altre aspecte més força important i que de vegades no es té en compte seria endreçar quina és la prevalença dels convenis col·lectius. No? Avui en dia, des de l'última reforma del Partit Popular, els convenis, les empreses poden arribar a un acord per tenir un conveni propi que pot empitjorar les condicions del conveni sectorial. No? Creiem que això és totalment una aberració del nostre mercat de treball i que s'ha de corregir urgentment perquè les empreses no puguin empitjorar les condicions sectorials. No? Estem parlant de salaris, de jornades, i per tant és un fet força important. No?
Tenint en compte tot el context global en el que ens trobem i que n'estem parlant molt d'aquesta bretxa salarial entre homes i dones, aquesta reforma del mercat laboral també ha d'abordar aquesta qüestió?
Per tant, sí, i tant. Jo crec que les desigualtats és una de les coses que han vingut donades, no només per la històrica, no? Jo crec que el fet del nostre mercat de treball permeti tenir tants marges de contractació doncs, és molt important, no? I s'han de prendre mesures per tal de corregir aquesta desigualtat, que a més és una desigualtat que es queda de per vida, perquè també després t'afectarà les pensions, no? I per tant s'ha d'actuar, sobretot tenint en compte que no només, perquè moltes vegades pensem que la desigualtat es dona que en un mateix lloc de treball hi ha dues persones que tenen el mateix salari, generalment és així, dues persones amb independència del seu sexe tenen el mateix salari, però hem de mirar què passa amb les oportunitats d'evolució, no? De les carreres professionals, perquè al final el fet de ser dona doncs et condiciona, perquè bueno, les empreses encara tenen molts recels a l'hora de contractar persones que puguin tenir fills, i bueno, jo crec que el sostre de vidre, no? Quan parlem del sostre de vidre o del terra enganxifós, doncs estem parlant precisament d'això, no? De que el nostre mercat de treball permet que estiguem en aquesta situació de desigualtat que és molt important, no?, a dia d'avui.
Estem parlant de demandes cap al govern espanyol, directament a demandes al govern català, segur que n'hi ha també damunt la taula.
Sí, el que passa que com en el mercat de treball, per desgràcia, no podem incidir tant des de l'àmbit de Catalunya, però sí que és cert que estem apretant per arribar a un acord a l'Acord Interprofessional de Catalunya, que també pot regular certes matèries com a recomanació a l'hora d'establir els convenis col·lectius, i també creiem doncs, que en aquest sentit estem parlant de diferents aspectes, sobre la contractació també, sobre convenis col·lectius, i creiem que en aquest sentit doncs, també des del govern de la Generalitat es pot acometre aquestes necessitats, no?, socials, perquè al final jo crec que el que estem reivindicant és sortir, com deies, no?, al començament, és sortir d'aquesta crisi amb una millor situació de la que vam entrar, no? I és una bona oportunitat. A més, tenim governs que diuen ser progressistes, tant a l'estat espanyol com a Catalunya, i per tant és el moment de que demostrin, no?, aquesta voluntat i aquest camí que volen agafar, no? Ara és el moment d'arribar a acords per sortir d'aquesta crisi i per establir un nou mercat de treball que doni més seguretat i que doni millors salaris i millor vida i qualitat de vida a les persones. No?
Si vaig reduint, hem anat de l'Estat a la comunitat autònoma i ara em centro en la comarca, no? En aquest Vallès Occidental. Entenc que les demandes són moltes i arriben de molts sectors i fins i tot en punts d'unió, no? Entre patronals i sindicats, per exemple, millores de les connexions amb els polígons industrials en transport públic. Per vostè, quin seria el punt de partida, el més important ara per ara?
Aquí és bastant més difícil, no? Perquè moltes vegades ens trobem que les mesures que nosaltres necessitem no només depenen de nosaltres, no? Però sí que és cert que el nostre mercat de treball necessita de fer un gir cap a una economia social més sostenible. És una gran oportunitat. Ara amb tots els fons europeus, les ajudes de recuperació i resiliència, és una oportunitat per tal que les empreses agafin embrancida, es puguin posar al dia. Tenim un procés de digitalització molt important per afrontar en els propers anys i creiem que aquest seria un punt molt important, no? Com ajudem a aquelles empreses que necessiten d'un recolzament per tal de poder fer un salt qualitatiu entre la digitalització en una economia més circular, més social, i que al final els grans proveïdors i tenim en el Vallès Occidental també tenim un gruix important d'empreses del sector de l'automoció que en aquest sentit doncs ara mateix estan patint a causa del problema que hi ha amb els semiconductors. Això ens deixa veure, no?, que estem depenent d'un mercat molt asiàtic en aquest sentit, no?, depenent d'Àsia, i cada vegada que si hi ha un problema ens afecta el conjunt de la nostra economia, i per tant hem de veure de quina manera aconseguim que les empreses col·laborin entre elles per tal de tenir una economia molt més sostenible i més circular i que doni ocupació al conjunt de la nostra ciutadania, no?
Ivan Ramos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, el secretari comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Que vagi molt bé, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.